Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. A l'ensems que vosaltres donem la benvinguda al mes de novembre, a plena tardor. Acabem de passar la festivitat de Tots Sants i la castanyada, My Halloween, I hem menjat els panellets. Ara ja és qüestió de mirar endavant i esperar el Nadal, a poc més de 50 dies. Aquí a Parlem d'Òpera ens és igual el dia que sigui, nosaltres cada setmana estem al peu del canó per proposar-vos bona música i històries interessants d'ara i d'abans. I avui no serà pas una excepció. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Música bonica i juganera per encetar aquest programa d'avui, que us recordo que és el primer del mes. I què passa cada primer programa de mes? M'ho dieu? Efectivament, passa que toca presentar o descobrir, entre cometes, una òpera d'aquelles ben poc conegudes que difícilment podrem sentir a casa nostra. Avui tornem a l'òpera còmic francesa i el títol que us proposo, del qual n'acabem de sentir l'obertura, és la Dame Blanche, òpera còmic en tres actes amb llibret de Jean Scrib, inspirat en diverses novel·les de Sir Walter Scott i música de François-Adrien Boieldieu, que fou estrenada el 10 de desembre de 1825 a l'Òpera Còmic de París, que aleshores tenia la seu en el Teatre Feydeau. L'enregistrament que utilitzarem és d'Emi Clàssics, que data del 1996 i en el que intervenen els següents intèrprets. Rockwell Blake és George Brown, Laurent Nauri és Gaveston, Jean-Paul Fouchecourt, Dixon, Bernard Deletré és Mac Irton, Enigma 6 és Anna, Mireille Delunch és Jenny i Sylvie Brunet és Marguerite. El cor és el de Radio França i l'orquestra Ensemble Orquestral de París, tot dirigit per Marc Minkowski. I ara, abans que comencem amb la biografia del compositor, sentirem una altra peça de la Dame Blanche, de l'acte primer, l'ària de George Brown, a Quel plaisir d'être soldat.
Désir d'être soldat, pense par sa vaillance et son prince et l'état, et gaiement, gaiement en silence de l'amour au combat, et gaiement, gaiement en silence de l'amour au combat. Ah, quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être un soldat, ah, à quel plaisir. À quel plaisir d'être soldat, ah, quel plaisir d'être soldat, ah, quel plaisir d'être soldat, ah, quel plaisir d'être soldat. Sitôt que la trompette sonne, sitôt qu'on entend les tambours, on court dans les champs de Bélone, Orient exposé ses jours. Écoutez là-bas, là-bas, écoutez là-bas, là-bas, écoutez ces chants de victoire, écoutez ces chants de victoire. De la gaieté, c'est le signal. À notre général, à notre général, à quel plaisir d'être soldat, à quel plaisir d'être soldat, on se par sa vaillance, et son prince, son prince et l'état, et gaiement, gaiement en silence, pour l'amour de l'amour au combat, et gaiement, gaiement en silence, de l'amour. À quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être soldat, ah, à quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être soldat, quand la paix, la paix, la paix prit de son courage, le ramène dans son village, pour lui transmettre le mot, c'est un père, un ami, qui le prend. Chacun se dit, c'est lui, c'est l'honneur du amour. On l'entoure, on l'embrasse, le voilà, c'est l'honneur du amour. Le vieillard même, quand il passe, porte la main à son chapeau, porte la main à son chapeau. Ah, le bel état que celui de soldat. Quand la paix, prime son courage, le ramène dans son village, pour lui faire se donner le mot. trompette un ami qui le presse et l'embrasse chacun se dit c'est lui, c'est l'honneur et sa mère est honoureuse et sa mère est honoureuse te voilà, te voilà, te voilà, te voilà te voilà, le voilà
oh, c'est le sang, c'est le
J'avais une amoureuse, où donc est-elle? Mais j'avais une amoureuse, où donc est-elle? J'entends, je comprends, oh j'entends, je comprends. Ah, quel plaisir d'être soldat! Ah, quel plaisir! Ah, quel plaisir! Ah, quel plaisir d'être soldat!
Ah, quel plaisir d'être soldat!
François-Adrien Boieldieu va néixer el 15 de desembre de 1775 a Rouen, la capital de la Normandia, a la vora del Sena, més o menys a mig camí entre París i el mar. Des de la infància es va formar musicalment, doncs era membre del cor de la catedral de Rouen, la Maîtrise Saint-Devot, que se'n deia, i que dirigia l'organista i compositor Charles Broche, que era el mestre de capella de la catedral. Boieldieu va resultar precoç, als 7 anys ja tocava el clavecí i als 9 improvisava l'orgue. D'aquí a compondre petites peces només hi va anar un pas. Un dia que Broche, que també era l'organista de la catedral, no hi era, un dia de gran festa, l'òrgan de totes maneres va sonar de forma brillant. Tothom se'n va sorprendre i es va saber que el jovenet Boieldieu havia estat prou audaç com per substituir el seu mestre sense demanar permís a ningú. Quan va tenir 14 anys, va marxar tot sol a peu cap a París, amb unes poques monedes a la butxaca que havia guanyat afinant clavecins. Eren els anys inicials de la Revolució Francesa. Dos anys després, el 1791, quan en tenia 16, va tornar a Rouen, ciutat on la Revolució no havia aturat l'activitat musical, i va compondre les seves primeres obres sobre texts escrits pel seu pare. La fill culpable, la seva primera òpera estrenada el 2 de novembre de 1793, l'himne a la deessa Raó, o també el cant popular per a la festa de la Raó, temes revolucionaris, per a cor i orquestra. La seva segona òpera, Rosalie et Mirza, fou estrenada el 1795 en el Temple de la Raó, l'antiga catedral. L'èxit fou prou encoratjador com per decidir-lo provar sort a París, on es va instal·lar modestament com a afinador de pianos. L'òpera còmic era l'únic gènere líric que aleshores tenia sortida, sent l'exemple més conegut la Medea de Cherubini, estrenada el 1797. A París, en aquella època, i fins que es varen fusionar el 1801, hi havia dues companyies que produïen òperes còmiques, l'una instal·lada a la Salle Favart i l'altra en el Teatre Feidó, construït el 1791, on el 1797, per exemple, es va estrenar la famosa òpera de Cherubini. Les dues companyies es feien la competència presentant la Favart espectacles més lleugers i patriòtics i la Feidó més aviat drames heroics. Boieldieu va treballar per a totes dues sales, estrenant el 1797 La Famille Suisse i Le Reste Nouvelle a la Feidó i Zoraïme Zulnar el 1798 a la Favart. L'èxit va ser comparable a l'obtingut per Cherubini amb la seva Médée.
Mes bons amis, sachez vos larmes, si ce rendez-vous aujourd'hui est la cause de vos alarmes, ne craignez rien, j'irai pour
vous. Au ciel, vous exposer ainsi
le péril a pour moi des charmes, surtout pour aider et pour aider un ami.
Délite à craigner la furie.
Je ne crains rien, je suis soldat.
Quoi vous voulez?
C'est mon envie.
Risquez vos jours.
C'est mon état. Allons, serre-moi d'escorte. Tu voudrais résister en vain.
Eh bien, je vais le conduire à la porte. Et puis je reviendrai sur toi.
Il notre pâté, notre pâté.
À demain. À demain, je reviendrai, j'en suis certain.
Et puis, si le diable l'emporte, si le diable l'emporte, nous serons encore sans
pareil. Oh, toi, la nouvelle des belles, dame blanche, l'esprit du lutin, sur tes démons, sur tes
El que acabem de sentir el trio final de l'acte primer de la Dame Blanche, Mes bons amis, séchez vos larmes, intervenen els personatges de George Brown, Jenny i Dixon. Boieldieu estava influenciat musicalment per Grétry, el gran compositor d'òperes còmiques d'abans de la Revolució, i com a tal privilegiava les melodies sense ornaments superflus, amb el suport d'una instrumentació lleugera però cuidada. En paraules de Berlioz, la música de Boieldieu tenia una, obro cometes, elegància parisenca de bon gust que agrada, tanco cometes. I així l'any 1800 obté el seu primer gran triomf amb la Califa de Bagdad, estrenada el 16 de setembre a la Favart. Ràpidament, aquesta òpera seria coneguda per Europa. I el compositor només tenia 24 anys. El 1803 va fer el que van fer molts d'altres abans que ell, com ara Martini Soler, Paisiello o Cimarosa, per citar-ne només tres de coneguts, que fou emigrar a Rússia, on va ocupar el lloc de compositor de la cort per invitació personal del tsar Alexandre I. A Sant Petersburg hi romandria durant 7 anys fins al 1810, i allà hi estrenaria 9 òperes, entre d'altres Alina Ben de Colconde, el 1804, i Le Voiture Versée, el 1808. I ara, una mica de música, si us plau. Thank you. Era una molt breu peça orquestral que és l'entracte que obre l'acte segon de l'òpera que avui ens ocupa. En retornar a França, va tornar a guanyar-se el favor del públic parisenc amb òperes com Jean de Paris, del 1812, Le Nouveau Seigneur du Village, del 1813, Le Béarnais ou Henri IV en Voyage, o Àngela ou l'Atelier de Jean Cousin, totes dues del 1814. Ben aviat, Boieldieu esdevé professor de composició en el Conservatori de París i el 1817 és elegit membre de l'Acadèmia de Belles Arts en substitució del compositor Étienne Nicolas Méhul, que havia mort aquell mateix any. Igualment, el 1820 fou condecorat amb la Legió d'Honor. El 1825 estrena la que es considerava com la seva millor obra, La Dame Blanche, òpera de la qual parlem avui. Després, en tot cas, parlarem a més detall de les característiques particulars d'aquesta òpera que les té. Però ara seguirem amb la biografia del compositor. La Dame Blanche, de fet, va ser una de les seves últimes òperes. Fins 4 anys després, el 1829, no estrenaria la següent, Les Deux Nuits, les dues nits. Aquesta òpera, absolutament desconeguda, va mereixer uns comentaris de lloança per part ni més ni menys que de Wagner, que en va alabar, obro cometes, la vivacitat i la gràcia natural de l'esperit francès, tanco cometes. Venint d'algú com Wagner és tot un compliment, no trobeu? És més, un dels cors d'aquesta òpera li va inspirar l'arxifamosa marxa nupcial de Lohengrin. Aquesta òpera, però, fou un fracàs, sobretot degut a la feblesa del llibret que el compositor havia acceptat sense massa miraments.
Sont venus et se faisant que j'agis.
Ara hem sentit Pobre Dame Marguerite, els couplets que el personatge de Marguerite canta en el començament de l'acte segon. Poldier encara només en la cinquantena estava malalt, patia una malaltia pulmonar que sembla que ja havia portat des de Rússia, i per guarir-se buscava el clima temperat del sud de França, però la seva salut va continuar deteriorant-se a causa probablement d'un càncer de laringe, fins al punt de perdre progressivament la facultat de parlar. A tot això s'hi afegien dificultats econòmiques, ja que les seves principals fonts d'ingressos s'havien evaporat. Per una banda, la fallida de l'Opéra Comique, i per l'altra, la raó era de caire polític. La revolució de 1830 havia fet caure el règim absolutista del rei Carles X, germà de Lluís XVI i Lluís XVIII, que va haver de fugir del país. Aquest li havia atorgat una pensió al compositor, que amb el canvi de règim s'havia acabat també. Per tal d'evitar-li la misèria, el polític Adolphe Thiers, que anys a venir seria el primer president de la Tercera República Francesa, va treballar perquè li fos atorgada una nova pensió d'estat de 6.000 francs. La seva darrera composició per l'escena fou una òpera composta per diverses mans, ni més ni menys que per 9 compositors, entre d'altres, a banda de Boieldieu, Aubert, Cherubini, Erol, Michele Carafa o Ferdinando Paer, francesos i italians residents a França. Aquesta òpera fou la Marquise de Brinvilliers i es va fer d'aquesta curiosa manera per tal de mirar de salvar les dificultats econòmiques de l'Opéra Comique. L'estrena va tenir lloc el 31 d'octubre de 1831, però l'èxit va ser modest i el teatre va haver de tancar, de totes maneres, un cop acabades les representacions. Per la seva banda, la darrera aparició pública de Boieldieu fou el 25 de setembre de 1834, en ocasió de l'estrena de Le Chalet, d'Adolphe Adam. Recordareu, sens dubte, que fa uns mesos varen presentar en aquesta sèrie una òpera d'aquest compositor, Le Postillon de Longjumeau. Adam havia estat alumne seu i Boieldieu va afalagar-lo tot manifestant que, obro cometes, voldria que aquesta música fos meva, tanco cometes. Només 13 dies després, el 8 d'octubre de 1834, François-Adrien Boieldieu moria a la seva casa de Varennes-Jarcy, 26 quilòmetres al sud-est de París, sent enterrat en el cementiri de Père Lachaise de la capital francesa, si bé el seu cor fou inhumat en el cementiri monumental de Rouen, la seva ciutat natal, en una tomba finançada pel municipi. Boieldieu, que fou maçó com Mozart, va compondre música d'altres gèneres diferents de l'òpera, com ara concerts i música de cambra, sent bastant conegut el seu concert per arpa i orquestra en do major, que data del 1800. I ara més música? Doncs sentirem de l'acte segon el duo E me que le se bruit, entre els personatges de Gaveston i Anna.
C'est la cloche de la tourelle, c'est la cloche de la tourelle qui tout à coup a retenti, qui tout à coup a retenti. Au rendez-vous, il est fidèle, mais comment l'introduire ici?
Il est minuit dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure? Dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure?
Quelque
malheureux pèlera. Eh bien, qu'il passe son chemin.
Pour lui, je demande grâce.
Non, qu'il passe son chemin. Son chemin.
Vous qui voulez prendre la place des anciens maîtres du salut, imitez-les, faites comme eux, si chacun ici est rêveur, si chacun ici.
Thank you.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
La Dame Blanche és una òpera pel que fa a la seva trama típica del romanticisme, amb l'afició que aquest moviment artístic tenia per les ambientacions gòtiques, nòrdiques. Les ambientacions d'Escòcia eren molt típiques en aquells anys, sobretot per la influència que exercien les novel·les del gran literat escocès Sir Walter Scott, de les quals varen sorgir nombroses òperes. La primera d'elles, inspirada en el poema narratiu publicat el 1810 de Lady of the Lake, fou l'òpera de Rossini, La dona del lago, estrenada a Nàpols el 24 d'octubre de 1819, és a dir, 6 anys abans que la Dame Blanche. Gairebé 20 anys després de l'estrena rossiniana, ja s'havien fet unes 25 adaptacions a l'òpera d'obres de Walter Scott, però, sens dubte, la més famosa de totes elles i que perdura avui en dia fermament arrelada en el repertori és Lucia di Lammermoor, de Donizetti, estrenada també a Nàpols el 25 de setembre de 1835, tenint com a font literària The Bride of Lammermoor. Per la seva banda, la Dame Blanche, que, com ja he dit, té com a llibretista el més prolífic de l'òpera francesa, és a dir, Eugène Scribe, es basa en almenys 5 obres d'Scott, entre elles Guy Mannering, del 1815, The Monastery i The Abbot, amb dues del 1820. La trama d'aquesta òpera conté nombrosos elements típics del romanticisme gòtic, una exòtica localització en un poble escocès, un hereu perdut, un castell misteriós, un tresor amagat i un fantasma. Musicalment és una obra molt expressiva i rica en melodies, incorporant temes extrets del folclore escocès. Amb el detall del fantasma, la Dame Blanche constitueix un dels primers intents d'introduir temes de caire fantàstic en el gènere. Així, en aquest punt, podem dir que va exercir la seva influència en òperes posteriors, com ara Robert le Diable, de Meyerbeer, que data del 1831, La non sanglante de Gounod, del 1854, i Faust, del mateix autor, del 1859. Estrenada, com ja hem dit, en començar el 10 de desembre de 1825 a l'Òpera Còmic de París, la Dame Blanche va gaudir d'un gran èxit que va perdurar durant el segle XIX a França, però també era popular a Alemanya. A l'Òpera Còmic, per exemple, el 1862 s'havia arribat a les 1.000 representacions d'aquesta òpera. I com tantes altres, la seva popularitat va començar a decaure a finals del XIX. L'última producció feta és prou recent, del 2020, a la seva casa mare, l'Òpera Còmic. I ara, si em permeteu, us convido a sentir una mica més de música i serà Ciel, quel bonheur. Tout cela cache un mystère.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara ha arribat el moment d'explicar l'argument de la Dame Blanche, acte primer. Ens trobem en un poble escocès l'any 1759. El granger Dixon i la seva esposa Jenny tenen un problema. No tenen padrí per batejar el seu fill, ja que el que ho havia de fer s'ha posat malalt. Arriba un foraster que demana hospitalitat. És un oficial de l'exèrcit reial que diu la memòria li juga una mala passada i no recorda ni la seva infància ni la seva família. Només recorda que, ferit a Hannover, a Alemanya, fou guarit per una noia que va desaparèixer misteriosament. La parella, però, davant el seu bon aspecte, li demanen que faci de padrí, cosa que Josh Brown, que és el nom del foraster, accepta. La dona mostra el soldat de lluny al castell d'Avenel i li expliquen que allà hi habita un fantasma, una misteriosa dama blanca. Dixon explica que aquesta l'ha salvat de la ruïna, a canvi d'obediència absoluta. I justament aquella mitjanit ha estat convocat al castell, però està mort de por. Intrigat i al mateix temps persuadit pels encants de Jenny, George decideix anar-hi ell mateix, a la cita. Dixon, a més, explica que el castell és a punt de ser subestat. Un tal Gaveston, intendent dels comtes d'Avenel, ha enredat talment els afers de la família del seu senyor que el castell ha de ser venut per tal de pagar els creditors. Però el que ell vol és adquirir-lo ell mateix a baix preu. Val a dir que la família dels comtes ha hagut d'exiliar, doncs eren partidaris dels Stuart, derrotats en batalla. Acte segon. En el castell, Marguerite, la vella governanta, està filant. Sona la campana de l'entrada i Anna, una jove òrfena criada en el si de la família d'Avenel i que té com a tutor Gaveston, amb qui ha viatjat al continent i recentment ha tornat a Escòcia, pensa que arriba Dixon, és ella qui ha enviat el missatge en secret al granger, però el que no sap és que George Brown l'ha substituït. Anna es limita a perpetuar la llegenda del castell fent veure que és ella qui va ajudar Dixon, però en realitat va ser el conte. Brown arriba i l'aparició de la noia, vestida de blanc i coberta per un vel, l'emociona. Ella li explica que en absència dels hereus d'Avenel, l'últim dels quals de nom Julien ha desaparegut, Gaveston vol fer-se amb la propietat i caldria impedir-ho. Demana al jove Brown la seva protecció i li fa jurar que obeirà les seves ordres, que li seran transmeses per aquella que el va cuidar quan va ser ferit, la qual encara ocupa els seus pensaments i la que veurà ben aviat. L'endemà ha de tenir lloc la subhasta de mans del jutge Mac Irton i Dixon intenta participar-hi, però no podrà superar l'oferta de Gaveston. Josh la reconeix i ella l'empenya a participar a la subhasta que davant el gran enuig de Gaveston guanya.
C'est recommencez, je vous en prie, recommencez, je vous en prie. Je crois. La 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 la
Aquest fragment tan bonic que acabem de sentir és de l'acte tercer, se'n diu Cor i aire escocès, Chanté, chanté, joyeux menestrel, amb George Brown i el cor. Acte tercer. Anna està feliç perquè la propietat ha estat salvada de les urpes de l'intendent. George rep l'homenatge dels grangers i els vilatans, però quelcom el pertorba. Sent que ja ha vist abans aquest lloc. Anna sorprèn una conversa entre el jutge i Gaveston. L'hereu d'Avenel ha tornat. És George Brown, però ell mateix desconeix la seva veritable identitat. Això provoca tristesa en la noia perquè pensa que un hereu noble no es voldrà casar amb una pobra òrfana i vol fugir. Quan George ha de pagar el preu del castell, la noia torna a aparèixer sota l'aparença de la dama blanca i dona al noi un cofret que conté part de la fortuna de la família, l'amagatall del qual li fou confessat per la comtessa d'Avenel en morir. Al mateix temps, revela el verdader nom de George Brown. Seguidament vol fugir, però Gaveston la descobreix davant tothom i en acabar l'òpera George, ara Julien d'Avenel, demana a la noia de casar-s'hi. Bé, l'argument és una mica ximplet, oi, i enredat. Però és el que es portava aleshores, i la música, però, és molt bonica. Sentirem per acabar el final de l'òpera. Voici midi, la somme est elle prête, i aquest serà també el final del nostre programa d'avui. La setmana que ve, més. No falleu, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Messieurs, oh ma foi non.
Tu ne veux plus prendre ma place.
Non, non, vraiment, non, non, vraiment. Reprenez, reprenez de grâce le château que vous m'avez donné.
Mais quelle impatience, l'heure n'a pas encore sonné. Vous savez que j'ai confiance.
Et quelle est votre espérance?
La dame blanche d'Avenel, tenez, entendez-vous? Oh, toi que je revois,
mais ce jour, deité,
tu te
lèves,
deité, tu te
lèves, quel est mon
crime,
ce mystère,
thank you. qui s'en va, mais jure qui reçut ma foi.
Orpheline et sans bien, je ne peux être à toi.
Le ciel a reçu ma promesse, je renonce au trésor, au rang que je te dois, s'il faut les partager avec d'autres que toi. Quel bonheur, quelle ivresse!
Quel bonheur, je retrouve enfin ce cher enfant que j'ai vu naître.
Et mon fils a bon parrain, et mon fils a bon parrain.
Qu'il est gentil, notre nouveau seigneur, qu'il est gentil, notre nouveau seigneur.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.